Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa ja és a casa i supervisa la seva recuperació un equip d'hospitalització domiciliària. No es preveu, però, que recuperi la seva agenda política fins d'aquí unes setmanes. Jordi Fortià.
Des de feia dues setmanes li ha donat l'alta aquest divendres. L'equip mèdic considera que la seva evolució és favorable. Ho ha explicat el doctor Salazar.
El president Illa, sobretot a partir de les darreres setmanes, també ha fet una evolució, com he dit, clínica molt favorable des del punt de vista de la recuperació de la mobilitat i de la força, sobretot de les extremitats inferiors, que és on tenia concentrada la seva patologia, el seu problema. I ara continuarà el seu tractament antibiòtic i també la part de fisioteràpia a domicili.
El 2025 ha estat l'any amb la xifra més alta d'agressions contra el col·lectiu LGTBIQ+, des que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia recull les dades.
Per primer cop, les mostres d'odi i exaltació ocupen el primer lloc per davant de les agressions físiques i l'assetjament, ho diu el darrer informe de l'Observatori. Cristian Carrer n'és membre.
Que s'han de fer polítiques transformatòries en els diferents àmbits de la vida social per intentar moltes vegades trencar aquests estereotips, aquests prejudicis, aquests estigmes, moltes vegades la desinformació i la ignorància, i que aquestes forces polítiques d'extrema i extrema dreta moltes vegades agafen discursos populistes que llancen molt bé a través, bàsicament, de plataformes digitals o mitjans de comunicació digitals on les persones més joves poden comprar aquests discursos.
Es relaxen algunes restriccions per la pesta porcina africana, però es prohibeix l'accés de nit a Collserola.
La mesura afectarà 9 municipis, però no es prohibirà l'accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin dins d'espais tancats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
A la resolució també hem introduït la prohibició d'alimentar els senglars, cosa que semblaria òbvia però hem hagut de fer, i també la prohibició de no manipular ni retirar elements de contenció de control biològic que estan fent servir els experts, cosa que també seria òbvia, però com que hem tingut alguna incidència ho hem posat aquí perquè també els Mossos d'Esquadra doncs, puguin tenir aquesta cobertura jurídica.
En cultura, el Museu de Reus ha reobert aquesta tarda les seves portes amb una nova etapa marcada per Antoni Gaudí i la innovació tecnològica.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha inaugurat aquest matí.
La nova ràdio, Laura Navarro.
La inauguració institucional ha estat encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Escoltem el ministre de Cultura.
La veritat és que és una meravella haver pogut fer aquesta visita, veure com ha quedat. Com sabeu, la darrera reforma d'aquest museu va ser al final dels anys 90. Doncs la veritat és que avui podem inaugurar un museu amb la museografia renovada, amb un espai que és meravellós.
I en esport, Jordi Cocran, Fermín López renova amb el Barça fins al 2031.
El migcampista andalús, que acabava contracte el 2029, ha ampliat la seva vinculació dues temporades addicionals més amb el club blaugrana. I aquest vespre, a partir de les 9, l'Espanyol obre la jornada de Lliga rebent l'Alavés a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus volen tornar a guanyar després de 4 jornades.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb una nova alerta per fort vent aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, però amb especial atenció a les terres tarragoneres. Bona tarda.
Bona tarda. Ja tornen a augmentar els núvols i ràpidament s'anirà carregant molt més el cel per les comarques de Ponent i de Tarragona. De fet, comencen ja a caure els primers plugims, pluges febles, per aquestes comarques de més a l'oest del país. Al llarg d'aquesta propera nit i matinada, també acabarem tenint algun xàfec a la resta de comarques, però d'una forma passatgera, d'una forma testimonial. Poca quantitat d'aigua i sempre de caire local, aquestes pluges o nevades, perquè les tornarem a tenir una altra vegada cap al Pirineu. I atenció, perquè aquesta nit, i sobretot demà, torna a reforçar-se, i molt el vent. Sobretot a les comarques al voltant del Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, en el cas de Barcelona, i a gairebé totes les comarques de Tarragona. Vent que passarà dels 120-130 km per hora, sobretot a les comarques del Camp de Tarragona, especialment demà al migdia, primeres hores de la tarda. També la nevada del Pirineu s'intensificarà, sobretot durant la tarda. La resta del país, dissabte, de més clarianes. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Salvador Illa ja és a casa i supervisa la seva recuperació un equip d'hospitalització domiciliària. No es preveu, però, que recuperi la seva agenda política fins d'aquí unes setmanes.
L'Hospital de la Vall d'Hebron, on Illa estava ingressat des de feia dues setmanes, li ha donat l'alta aquest divendres. L'equip mèdic considera que la seva evolució és favorable, però ha de continuar el tractament per l'osteomielitis pública. Es creu, però, que la seva recuperació serà total en unes setmanes, perquè, malgrat que la infecció és potencialment greu, l'evolució del president ha estat positiva.
Recordem que l'osteomielitis púbica és una infecció bacteriana molt poc freqüent. Pere Sanz.
Salvador Illa ha sortit aquest migdia caminant en crosses de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'aquestes dues setmanes ingressat per una osteomielitis púbica, una infecció bacteriana molt poc freqüent. El director gerent del centre hospitalari, Albert Salazar, ha destacat l'evolució favorable del president català.
El president Illa, sobretot a partir de les darreres setmanes, també ha fet una evolució, com he dit, clínica molt favorable des del punt de vista de la recuperació de la mobilitat i de la força, sobretot de les extremitats inferiors, que és on tenia concentrada la seva patologia, el seu problema, i això doncs, ens ha permès, tal com havíem anticipat a l'inici, de que probablement hauria d'estar unes dues setmanes amb nosaltres aquí en l'ingrés hospitalitzat, i així ha estat, i ara continuarà el seu tractament antibiòtic i també la part de fisioteràpia a domicili.
El tractament d'aquesta infecció són unes 8 setmanes d'antibiòtic, 3 via intravenosa i 5 via oral. Els metges no han volgut marcar un termini concret de recuperació total, però asseguren que la incorporació d'Illa a l'activitat de president de la Generalitat serà progressiva i que, a hores d'ara, la seva activitat física sí que estarà més limitada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la jornada, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 353 incidències a Catalunya el 2025 i es converteix en l'any amb la xifra més alta des que l'entitat recull aquestes dades.
De fet, l'augment ha estat continuat des del 2021. Han pujat un 25% i per primera vegada les mostres d'odi i exaltació ocupen el primer lloc per davant de les agressions físiques i l'assetjament. És el balanç que han fet aquest divendres.
Maite Polo.
Una de cada quatre discriminacions registrades per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia el 2025 ha estat per mostres d'odi i exaltació, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta. Els debats polítics, l'espai públic i les xarxes socials influeixen molt els joves i això es tradueix en un augment dels atacs físics, psicològics i fins i tot institucionals. Cristian Carrer és membre de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
Que s'han de fer polítiques transformatives i de pedagogia en els diferents àmbits de la vida social per intentar, moltes vegades, doncs, trencar aquests estereotips, aquests prejudicis, aquests estigmes, moltes vegades la desinformació i la ignorància, i que aquestes forces polítiques d'extrema i extrema dreta moltes vegades agafen discursos populistes que llancen molt bé a través, bàsicament, de plataformes digitals o mitjans de comunicació digitals, on les persones més joves poden comprar aquests discursos.
En segon lloc se situen les agressions físiques, algunes comeses en grup, i en tercer, les situacions d'assetjament destaquen en l'àmbit laboral. Els portaveus de l'Observatori demanen a la Generalitat que estengui a tot Catalunya el protocol que està en marxa a Barcelona contra l'homofòbia des del 2020 i que tots els agents socials i polítics tinguin en compte que el Parlament de Catalunya ha actualitzat fa tot just un mes la llei que garanteix els drets de les persones LGTBI i l'erradicació de l'LGTBI-fòbia.
En clau econòmica, l'índex de preus el redueix 5 dècimes al gener respecte al desembre, fins al 2,4%, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística.
Una rebaixa que atribueix principalment als preus de l'electricitat, que malgrat que han augmentat, ho han fet amb menys intensitat que ara fa un any. Es tracta del descens més destacat dels últims 12 mesos.
L'economia espanyola tanca també l'any 2025 amb un augment interanual del PIB del 2,8%, 7 dècimes menys que l'any passat, però a un ritme que duplica el conjunt de la zona euro, segons les dades que ha publicat també aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística.
L'activitat ha estat impulsada durant l'any pel consum intern i la inversió. El PIB estatal ha avançat un 0,8% durant l'últim trimestre de l'any i ha firmat el creixement trimestral més elevat de tot el 2025.
I bons resultats de CaixaBank, que ha tancat el 2025 amb un benefici rècord de pràcticament 6.000 milions d'euros, un 1,8% més que l'any anterior.
De fet, en el darrer trimestre, el benefici de l'entitat ha estat d'uns 1.500 milions, un 3,4% d'augment respecte als tres mesos anteriors. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha destacat el creixement per sobre de la mitjana del sector.
Un crecimiento fuerte que contrasta pues con prácticamente una ausencia de crecimiento significativo durante un periodo de 15 años, ¿eh? No nuestro, sino general del sector. Y ese crecimiento del sector que se ha retomado, en nuestro caso, pues además ha tenido una marcha adicional porque hemos podido crecer algo más que el sector y, por tanto, ganar cuota de mercado pues prácticamente en todas las actividades en las que estamos.
L'entitat ha revisat a l'alça els objectius de creixement i rendibilitat del pla estratègic.
El govern mantindrà parcialment l'aixecament de les barreres de l'autopista C32 per facilitar el trànsit, però només de llarg recorregut amb motiu del tall de l'AP7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca.
Així, a partir de les 0 hores de demà, la gratuïtat del peatge s'aplicarà exclusivament als peatges troncals de Vallcarca i Cubelles en direcció sud. La resta de barreres recuperaran el seu funcionament ordinari.
I pel que fa a la situació a Rodalies, el govern ha confirmat avui que dilluns es recuperarà el servei habitual a totes les línies.
Tot i això, ha dit que no descarta alguna interrupció durant la setmana si es detecta algun problema o incidència al llarg de la xarxa.
A tot això, la Cambra de Contractistes xifra en 42.500 milions d'euros el dèficit en inversió ferroviària de l'Estat a Catalunya des de l'any 2009. Adverteix que només s'han executat poc més de 1.000 milions del pla de Rodalies, un 12%, i reclama més inversió en manteniment per evitar accidents com el de Gelida. Carina Bellvé.
Escandalosa és com defineix la Cambra de Contractistes la inversió executada de DIF i Renfe a Catalunya. En el cas de DIF, no s'ha arribat a executar, diuen, ni la meitat del pressupostat de 2010 a 2023, i en els darrers 3 anys no s'ha arribat ni tan sols al 30%. Pel que fa a Renfe, l'informe adverteix d'un dèficit d'execució pressupostària de 538 milions d'euros en el mateix període. Per tot plegat, l'entitat exigeix revertir l'actual dèficit d'inversió en infraestructures ferroviàries a Catalunya, que quantifica en 42.500 milions de 2009 a 2023, als quals els hi haurien de sumar uns 5.000 milions més, segons aquesta entitat. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
És insuficient, no podem dir que els accidents passen perquè no es licita, però sí que és veritat que els accidents es podrien evitar o evitar-ne més, n'hi ha alguns que no es poden evitar mai, però evitar més si es invertís més, sobretot en manteniment de les infraestructures i sobretot en ordenar els sistemes d'infraestructures, els grossos, com poden ser Rodalies.
Pel que fa al manteniment de la xarxa ferroviària, segons Moreno, només s'ha invertit un de cada 3 euros que s'hi haurien d'haver destinat i només s'ha executat un 12% del pla de Rodalies, és a dir, poc més de 1.000 milions dels 8.000 pressupostats.
Doncs encara parlant de Rodalies, els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona retreuen a l'alcalde Jaume Collboni la manca d'acció durant la crisi ferroviària. En una sessió extraordinària, abans del primer ple ordinari del 2026, han reprovat també el govern per la gestió feta del caos ferroviari. Esther Minguell.
En una sessió impulsada per Junts, els partits de l'oposició han criticat la falta de lideratge de Collboni. Consideren que ha estat desaparegut i que no ha fet costat als usuaris afectats pels problemes de mobilitat. Jordi Martí és president del grup municipal de Junts.
No hem vist l'alcalde defensant la ciutat. No hem vist l'alcalde exigint solucions, exigint, sortint a donar la cara davant de la ciutadania. No hem vist l'alcalde posar-se al costat dels usuaris a banda d'algunes accions de maquillatge. Ha preferit no incomodar el PSC i el PSOE abans que defensar Barcelona.
Els comuns han demanat a l'alcalde que el comitè assessor d'infraestructures es posi a treballar per millorar les Rodalies i deixi de banda l'ampliació de l'aeroport. Esquerra li ha exigit més implicació en els temes de país i el Partit Popular ha minat l'actitud passiva per no molestar els del seu mateix partit. Jaume Collboni ha demanat disculpes als usuaris i s'ha defensat així.
Vaig denunciar i demanar dimissions de DIF i de Renfe. I vaig dir que aquest caos era inassumible per la ciutadania. Responsabilitats, evidentment, les tenim, els que governem, però també els que han governat.
Amb els vots a favor de Junts, Esquerra i els Comuns i l'abstenció del PP i Vox, el ple ha tirat endavant la reprovació de la gestió del govern de Salvador Illa durant la crisi ferroviària.
I ja en el ple ordinari, el consistori ha aprovat les ordenances fiscals de Barcelona pel 2026 després de l'acord a última hora amb els comuns. El text congela impostos per famílies i pimes i aplica un increment d'un euro cada any en la taxa turística des d'ara fins al 2029. Esther Minguell.
Amb els vots a favor dels comuns i Esquerra, el govern municipal ha aprovat les ordenances que permetran apujar el recàrrec turístic de l'Ajuntament amb un euro cada any. Això la situarà a partir de l'abril als 5 euros que el 2029 arribarien als 8. Aquí cal afegir-hi també la part de l'impost que recapta la Generalitat, de manera que el turista pagarà fins a 15 euros per nit d'aquí poc més de 3 anys. Pel consistori suposarà una recaptació de 100 milions d'euros. Aquesta és la principal novetat de les ordenances fiscals que el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, ha definit com a continuïs.
No afectava la fiscalitat de les famílies, tampoc la fiscalitat de les petites i mitjanes empreses de la ciutat, però que ens ajuda, i crec que és un, no dic un consens, però sí una majoria important dins l'àmbit d'aquest plenari, ens ajuda a millorar la gestió del turisme.
L'aprovació s'ha fet gràcies a l'acord d'última hora amb Barcelona en Comú, han pactat amb l'executiu municipal un IBI més just que gravi més els que tenen més d'un habitatge de propietat, una aposta pel comerç local davant de les franquícies i un impuls als barris del Besòs.
En marxa a l'Hospitalet del Llobregat una prova pilot per millorar les cites d'estrangeria. El nou sistema permet assignar automàticament la cita per la presa d'empremtes i l'expedició de la targeta que acredita la residència. L'objectiu és poder expandir el model a tot Catalunya de manera esglaonada. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Aquest matí s'ha presentat a la comissaria de la Policia Nacional de l'Hospitalet una prova pilot per automatitzar la cita prèvia en alguns tràmits d'estrangeria. A partir d'ara, quan una resolució sigui favorable, la persona interessada ja no haurà de buscar cita, ho ha explicat Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya.
Abans que havien d'anar a la web, clicar i buscar la cita. Ara no. Ara el que li diem és, en una setmana, vostè rebrà un SMS en el qual se li notificarà ja el dia i l'hora en què tindrà la cita. Per tant, no ha d'anar, no ha d'entrar, anar a buscar res.
A l'Hospitalet, el nou sistema s'aplicarà més d'una vintena de tràmits que representen un 32% de les sol·licituds mensuals. La intenció d'aquesta mesura és frenar l'acaparament i la revenda de cites, un problema especialment visible a la província de Barcelona, on se n'ofereixen més de 22.000 mensuals. El model ja s'ha aplicat amb bons resultats a Castelló i a Girona, on l'experiència ha estat, segons el govern, molt positiva tant pels col·legis professionals com pels usuaris.
Doncs l'anunci de la regularització d'immigrants del govern de Pedro Sánchez provoca llargues cues aquests dies davant les ambaixades i els consolats per avançar la paperassa abans que el mes d'abril engegui el procés administratiu. Aquest és el cas del consolat del Pakistan a Barcelona, on avui hi havia desenes de persones. Anna Ruiz.
Desenes d'homes joves conformen majoritàriament les cues davant el consolat del Pakistan. Hi ha poques dones, però hem pogut parlar amb una d'elles. És Poonam, jugadora de bàsquet, i vol construir el seu futur a Barcelona.
I'm very, very happy. I'm especially thankful.
Poonam insisteix a agrair a Espanya, però especialment al president Pedro Sánchez, el procés de regularització, i afirma la seva voluntat de construir el seu futur a Barcelona perquè el Pakistan, recorda, les coses per a una dona són molt més difícils. La xifra oficial d'emigrants a Catalunya que es podran acollir al procés extraordinari de regularització arriba a les 150.000 persones.
Notícies en xarxa.
En territori es relaxen algunes restriccions per la pesta porcina africana, però es prohibeix l'accés de nit a Collserola.
La mesura afecta a 9 municipis, però no es prohibirà l'accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin dins espais tancats.
Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix a la zona del risc hi queden només 200 senglars. De moment continuen les restriccions a les 59 granges de la zona 0. Des de l'aparició de la PPA s'han sacrificat 18.000 senglars i la mitjana de captures és de 2.000 caps per setmana. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha publicat avui una nova resolució en què es prohibeix l'accés al medi natural entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada a 9 municipis del Parc Natural de Collserola perquè es necessita augmentar el ritme de captures de senglars. La resolució porta algunes res més, com explica el conseller Òscar Ordeig.
A la resolució també hem introduït la prohibició d'alimentar els senglars, cosa que semblaria òbvia, però hem hagut de fer, i també la prohibició de no manipular ni retirar elements de contenció de control biològic que estan fent servir els experts, cosa que també seria òbvia, però com que hem tingut alguna incidència, ho hem posat aquí perquè també els Mossos d'Esquadra doncs, puguin tenir aquesta cobertura jurídica.
A més, s'aixequen les restriccions en 73 municipis de la zona de baix risc, tot i que es manté la restricció de moviment d'animals i a les granges.
I el Solsonès completa una connexió d'aigua d'emergència per incrementar la garantia a 11 municipis de la comarca. Solsona FM, Roser Clotet.
Amb els pantans plens al 90% es fa difícil tornar a pensar en un context de sequera, però cal aprofitar la treva per preparar-se pel futur. L'actuació inaugurada aquest matí permetrà que el Solsonès segueixi tenint aigua en cas que falli la captació de la conca del Segre, connectant la captació del Cardener i les dues estacions potabilitzadores a partir de les quals es distribueixen a 800 quilòmetres de canonades repartits per la comarca. L'ACA ha subvencionat bona part de l'obra amb un cost d'1,4 milions d'euros. Pel director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, l'actuació va més enllà de la infraestructura de gestió del servei.
Hem lluitat també contra el despoblament, poder que la ramaderia tingui la seva activitat i, per tant, és l'element principal per poder mantenir totes aquestes activitats i sobretot, jo crec, també l'arrelament a una comarca molt disseminada.
L'obra s'ha complementat amb la instal·lació d'un sistema de telecontrol i del reforç estructural de la xarxa.
En cultura, el Museu de Reus ha reobert aquesta tarda les seves portes amb una nova etapa marcada per Antoni Gaudí i la innovació tecnològica. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha inaugurat aquest matí, la nova Ràdio Laura Navarro.
El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat ha reobert avui les seves portes una vegada acabada la reforma integral que dona inici a una nova etapa per l'equipament cultural. Després d'un any i mig d'obres i un pressupost de 2,2 milions d'euros, dels quals 2 milions formen part de l'Estat, l'espai s'ha transformat completament tant a nivell arquitectònic com museogràfic, amb una aposta clara per l'accessibilitat, la tecnologia i un nou relat sobre la història i la identitat de la ciutat. La inauguració institucional ha estat encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Escoltem el ministre de Cultura.
La veritat és que és una meravella haver pogut fer aquesta visita, veure com ha quedat. Com sabeu, la darrera reforma d'aquest museu va ser al final dels anys 90. Doncs la veritat és que avui podem inaugurar un museu amb la museografia renovada, amb un espai que és meravellós.
Una de les grans novetats del nou museu és la incorporació del Fons Gaudí com a eix central del discurs, o també el recorregut que posa en valor altres genis vinculats a Reus, com Maria Fortuny o Josep Tapiró.
I una exposició al Museu Diocesà de Barcelona reuneix grans mestres de la pintura per reflexionar sobre la vida contemplativa i l'espiritualitat. Evitar la llum, Beatus Ille, permet gaudir d'obres de Ticià, Zurbarán, Goya o Sorolla, entre d'altres. David Navarro.
La mostra presenta pintures d'artistes que van des del Renaixement a la modernitat i que han reflectit la vida monacal. Un retir espiritual que també ha servit d'espai de producció cultural o de transmissió del coneixement. Així, un retrat del Papa Pau III, que va donar suport a les ordres monàstiques, pintat per Ticià, rep el visitant. Durant el recorregut veurem com Zurbarán representa Sant Francesc, Sorolla, una monja de clausura, o Goya, la religiositat del seu temps. També quadres de Luca Giordano, com explica la comissària Elena Alonso, que retrata les capes més desafavorides de la societat.
Luca Giordano acude a precisamente a esta llamada de las órdenes religiosas para invitar a la acción, a invitar a quien ve estas obras a colaborar, a participar, a ayudar con donativos para estas órdenes religiosas poder ayudar a esa capa más desfavorecida de la sociedad que de otra manera estarían completamente abandonados a su suerte.
Habita la llum, Beatus Ille, arriba després de 6 anys de recerca i recull obres d'institucions com l'Arxiv Diòcesi de Sevilla, el Museu de Montserrat o la Lisboeta Fundació Gaudium Magnum, entre d'altres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Fermín López ha renovat amb el Barça fins al 2031. El migcampista andalús, que acabava contracte el 2029, ha ampliat la seva vinculació 2 temporades addicionals més. Pel que fa a la Lliga, avui l'Espanyol obre la jornada Radena a casa de l'Alavés a partir de les 9. Els blanquiblaus volen tornar a guanyar després de 4 jornades. Una dinàmica enrarida per les decisions arbitrals que pel tècnic Manolo González afirma que l'equip ha d'abstreure's perquè no els afectin el joc.
Jo no vull que em donin res, ni que em regalin res, però tampoc que te'l treguin. Al final el que volem és guanyar el partit amb el nostre joc, amb futbol, com hem fet durant tota la temporada fins ara, i el que volem demà, que hem parat molt al vestidor, és estar molt al marge de tot això, intentar dedicar-nos al que toca el partit.
Barça i Girona jugant demà, els blaugranes visiten el camp de l'Elx a les 9 del vespre. Han de canviar el xip de la Champions a la competició domèstica perquè els culers són líders, però només amb un punt de marge sobre el Madrid. El tècnic Hansi Flick avisa de tenir la màxima concentració.
Comencen els grans moments de la temporada, moments importants, i els partits també són importants. I, per tant, hem d'estar endollats, concentrats a tots els partits. Demà juguem contra l'Elx, jugant molt bé. És molt bo veure com juguen, són molt valents.
Aquest migdia s'ha celebrat el sorteig dels setzens de final de la Champions. El Barça, que ja està classificat pels vuitens, sap els encreuaments dels possibles rivals PSG, Mónaco i Newcastle Karabakh. Els altres dos equips de la Lliga Espanyola, el Madrid s'enfrontarà contra el Benfica i l'Atlètic de Madrid enfront del Bruges. Tornem a la Lliga perquè el Girona també juga demà al camp de l'Oviedo a partir de les 2 del migdia. Els gironins recuperen per aquest partit a Arnau, Estuani, Witzel i Abel Ruiz. El tècnic Mitchell vol que l'equip continuï mostrant la bona imatge de les últimes jornades.
Volem continuar les mateixes sensacions que ha transmet l'equip últimament i continuar fent les coses bé. Aquesta energia que té l'equip en els últims partits és la que necessitem per continuar fent les coses bé i ser un equip que doni la seva millor versió.
Qui no hi anirà convocat és Livakovic. El porter croat torna al Fenerbahçe un cop cancel·lada la seva sessió. Canviem a l'Euroliga de bàsquet. El Barça va perdre la pista de l'Olympiacos per 87-75. Això sí, va mantenir l'averaix particular a favor contra el conjunt grec. Un mal últim quart va penalitzar els blaugranes, tal com explicava el jugador Tomas Satoranski.
No es suficiente jugar 20 minutos bien contra ellos. Nos castigó mucho el inicio del partido. También el último cuarto, sobre todo en las pérdidas, ¿no? Y por mal ataque, por perder el balón, metieron muchos puntos en la transición. Y bueno, esto nos castigó.
A la CB, demà juguen Penya i Girona. Els badalonins a la pista del Bilbao a les 8 del vespre i els gironins reben el San Pablo Burgos a les 9. I demà també hi ha jornada de Champions femenina, però d'hoquei patins. A les 7 el Manlleu a jugar continua viu a la pista del Fraga. I en canvi el Vilassana té a tocar ser equip de la final a 4 si guanyen contra el Cerdanyola a casa. I una hora més tard, a les 8 del vespre, el Palau rep el Benfica. I en tennis a l'Open d'Austràlia, definida de la final al quadre masculí, Djokovic contra Alcaraz.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocaran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
Continguts en Xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Marty Supreme, una de les favorites als Oscar. També arriba la xinesa La Chica Zurda i Aida y Vuelta recupera els personatges de la sèrie de televisió.
Tengo un objetivo.
Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
Eso ni siquiera entra en mis planes.
Pues debería.
Timothée Chalamet podria guanyar un Òscar amb Marty Supreme, un film candidat a 9 estatuetes. Inspirada en una història real, la pel·lícula recorre la vida d'en Marty, un cercavides convertit en campió de tennis taula, des que va començar a treballar per apostes fins que va guanyar 22 títols importants, fins i tot convertint-se en el més veterà en guanyar una competició nacional d'esports de raqueta.
Le voy a arrancar ese puto unicejo de la frente.
¿Quieres llegar a las manos? ¿Como un simio?
¿Por qué no abrimos un puesto de fruta?
Ya hablarás cuando sepas cómo ganar dinero.
Pues voy a ganarlo.
Oye, ¿por qué la niña come con la izquierda?
La Chica Zurda explica la història d'una mare soltera i les filles que tornen a Taipei després d'anys vivint al camp. Cadascuna a la seva manera hauran d'adaptar-se al nou entorn per arribar a final de mes i aconseguir mantenir la unitat familiar. Tres generacions de secrets es començaran a revelar després que l'avi li digui a la filla més petita, Esquerrana, que mai faci servir la mà del diable.
¡Guillén!
¿Qué?
¿Qué haces por aquí?
Pues nada, solo miraba estas cosas.
¡Acción!
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuando me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato.
A ida i vuelta som testimonis del rodatge d'un capítol de la sèrie, amb trames que transcorren tant dins la ficció amb els personatges d'Aida com fora d'ella, amb els seus propis actors i les seves relacions. Les històries fan reflexionar sobre temes com els límits de l'humor, del treball còmic i de la fam.
¿Qué haces?
¿Quién eres?
Joder, Adela, que estamos probando unas luces.
Ah, vale.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa ja és a casa i supervisa la seva recuperació. Un equip d'hospitalització domiciliària. No es preveu, però, que recuperi la seva agenda política fins d'aquí una setmana. Jordi Fortià.
L'Hospital de la Vall d'Hebron li ha donat l'alta aquest divendres. L'equip mèdic considera que la seva evolució és favorable. Ho ha explicat el doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
El president Illa, sobretot a partir de les darreres setmanes, també ha fet una evolució, com he dit, clínica molt favorable des del punt de vista de la recuperació de la mobilitat i de la força, sobretot de les extremitats inferiors, que és on tenia concentrada la seva patologia, el seu problema. I ara continuarà el seu tractament antibiòtic i també la part de fisioteràpia a domicili.
El 2025 ha estat l'any amb la xifra més alta d'agressions contra el col·lectiu LGTBIQ+. Des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia recull les dades.
Per primer cop, les mostres d'odi i exaltació ocupen el primer lloc per davant de les agressions físiques i l'assetjament. Ho diu el darrer informe de l'Observatori. Cristian Carré n'és membre.
Que s'han de fer polítiques transformatives i de pedagogia en els diferents àmbits de la vida social per intentar moltes vegades trencar aquests estereotips, aquests prejudicis, aquests estigmes, moltes vegades la desinformació i la ignorància, i que aquestes forces polítiques d'extrema i extrema dreta moltes vegades agafen discursos populistes que llancen molt bé a través, bàsicament, de plataformes digitals o mitjans de comunicació digitals, on les persones més joves poden comprar aquests discursos.
Es relaxen algunes restriccions per la pesta porcina africana, però es prohibeix l'accés de nit a Collserola.
La mesura afectarà 9 municipis, però no es prohibirà l'accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin dins espais tancats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
A la resolució també hem introduït la prohibició d'alimentar els senglars, cosa que semblaria òbvia però hem hagut de fer, i també la prohibició de no manipular ni retirar elements de contenció de control biològic que estan fent servir els experts, cosa que també seria òbvia, però com que hem tingut alguna incidència ho hem posat aquí perquè també els Mossos d'Esquadra doncs, puguin tenir aquesta cobertura jurídica.
En cultura, el Museu de Reus ha reobert aquesta tarda les seves portes amb una nova etapa marcada per Antoni Gaudí i la innovació tecnològica.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha inaugurat aquest matí.
La nova ràdio Laura Navarro.
La inauguració institucional ha estat encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Escoltem el ministre de Cultura.
La veritat és que és una meravella haver pogut fer aquesta visita, veure com ha quedat. Com sabeu, la darrera reforma d'aquest museu va ser al final dels anys 90. Doncs la veritat és que avui podem inaugurar un museu amb la museografia renovada, amb un espai que és meravellós.
I en esport, Jordi Cocran, Fermín López renova amb el Barça fins al 2031.
El migcampista andalús, que acabava contracte el 2029, ha ampliat la seva vinculació 2 temporades addicionals més amb el club blaugrana. I aquest vespre, a partir de les 9, l'Espanyol obre jornada de Lliga rebent l'Alavés a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus volen tornar a guanyar després de 4 jornades.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis, com sempre, interessant-nos per la previsió del temps, amb una nova alerta per fort vent aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, però amb especial atenció a terres tarragonines. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja tornen a augmentar i ràpidament s'anirà carregant molt més el cel per les comarques de Ponent i de Tarragona. De fet, comencen ja a caure els primers pluges febles per aquestes comarques de més a l'oest del país. Al llarg d'aquesta propera nit i matinada també acabarem tenint algun xàfec a la resta de comarques, però d'una forma passatgera, d'una forma testimonial. Poca quantitat d'aigua i sempre de caire local aquestes pluges o nevades, perquè les tornarem a tenir una altra vegada cap al Pirineu. I atenció, perquè aquesta nit i sobretot demà torna a reforçar-se, i molt el vin. Sobretot a les comarques al voltant del Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf, en el cas de Barcelona, i a gairebé totes les comarques de Tarragona. Vent que passarà dels 120-130 km per hora, sobretot a les comarques del Camp de Tarragona, especialment demà al migdia, primeres hores de la tarda. També la nevada del Pirineu s'intensificarà, sobretot durant la tarda. La resta del país, dissabte, de més clarianes. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquest moment seguim parlant del tall de Martorell, on es fan desviaments per la 2 en sentit sud. Està les barreres de peatge encara gratuïtes en sentit sud, però a partir de les 12 de la nit avui les barreres estaran baixades, per tant, tornarà a ser pagament pels vehicles que pugin cap a Barcelona. A banda, hem de dir que les vies afectades per aquest tall, la 2, per exemple, presenta aturades d'Espí cap a Santa Coloma de Cervelló. També l'entrada per la Diagonal, la B23, va molt carregada, com la C32, on tenim aturades entre Sitges i Castelldefels en sentit Tarragona, i a Sitges mateix, on hi ha hagut un petit incident fins al túnel, ja s'ha retirat els vehicles, però encara se circula amb certa lentitud. També veiem ja vies que van cap a la neu, en concret la C17 entre Berga i Cercs en sentit de Puigcerdà també presenta aturades, i a Ripoll cap a Ribes de Freser. Com sempre, demanar-vos cautela i que us mantingueu informats. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa ja és a casa i supervisa la seva recuperació, un equip d'hospitalització domiciliària. No es preveu, però, que recuperi la seva agenda política fins d'aquí unes setmanes.
L'Hospital de la Vall d'Hebron, on Illa estava ingressat des de feia dues setmanes, li ha donat l'alta aquest divendres. L'equip mèdic considera que la seva evolució és favorable, però ha de continuar el tractament per la osteomielitis púbica. Es creu, però, que la seva recuperació serà total en unes setmanes, perquè, malgrat que la infecció és potencialment greu, l'evolució del president ha estat positiva.
Recordem que l'osteomielitis púbica és una infecció bacteriana molt poc freqüent. Pere Sanz.
Salvador Illa ha sortit aquest migdia caminant en crosses de l'Hospital de la Vall d'Hebron després d'aquestes dues setmanes ingressat per una osteomielitis púbica, una infecció bacteriana molt poc freqüent. El director gerent del centre hospitalari, Albert Salazar, ha destacat l'evolució favorable del president català.
El president Illa, sobretot a partir de les darreres setmanes, també ha fet una evolució, com he dit, clínica molt favorable des del punt de vista de la recuperació de la mobilitat i de la força, sobretot de les extremitats inferiors, que és on tenia concentrada la seva patologia, el seu problema, i això doncs ens ha permès, tal com havíem anticipat a l'inici, de que probablement hauria d'estar unes dues setmanes amb nosaltres aquí en l'ingrés hospitalitzat, i així ha estat, i ara continuarà el seu tractament antibiòtic i també la part de fisioteràpia a domicili.
El tractament d'aquesta infecció són unes 8 setmanes d'antibiòtic, 3 via intravenosa i 5 via oral. Els metges no han volgut marcar un termini concret de recuperació total, però asseguren que la incorporació d'Illa a l'activitat de president de la Generalitat serà progressiva i que, a hores d'ara, la seva activitat física sí que estarà més limitada.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Titular també destacat de la jornada, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha registrat 353 incidències a Catalunya el 2025 i es converteix en l'any amb la xifra més alta des que l'entitat recull aquestes dades.
De fet, l'augment ha estat continuat des del 2021, han pujat un 25% i per primera vegada les mostres d'odi i exaltació ocupen el primer lloc per davant de les agressions físiques i l'assetjament. És el balanç que han fet aquest divendres.
Maite Polo.
Una de cada quatre discriminacions registrades per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia el 2025 ha estat per mostres d'odi i exaltació, coincidint amb l'auge de l'extrema dreta. Els debats polítics, l'espai públic i les xarxes influeixen molt els joves, i això es tradueix en un augment dels atacs físics, psicològics i fins i tot institucionals. Cristian Carrer és membre de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
Que s'han de fer polítiques transformatives i de pedagogia en els diferents àmbits de la vida social per intentar, moltes vegades, trencar aquest estereotips, aquests prejudicis, aquests estigmes, moltes vegades la desinformació i la ignorància, i que aquestes forces polítiques d'extrema i extrema dreta moltes vegades agafen discursos populistes que llancen molt bé a través, bàsicament, de plataformes digitals o mitjans de comunicació digitals, on les persones més joves poden comprar aquests discursos.
En segon lloc se situen les agressions físiques, algunes comeses en grup, i en tercer, les situacions d'assetjament destaquen en l'àmbit laboral. Els portaveus de l'Observatori demanen a la Generalitat que estengui a tot Catalunya el protocol que està en marxa a Barcelona contra l'homofòbia des del 2020 i que tots els agents socials i polítics tinguin en compte que el Parlament de Catalunya ha actualitzat fa tot just un mes la llei que garanteix els drets de les persones LGTBI i l'erradicació de l'LGTBI-fòbia.
En clau econòmica, l'índex de preus al consum es redueix 5 dècimes al gener respecte al desembre fins al 2,4%, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística.
Una rebaixa que atribueix principalment als preus de l'electricitat, que malgrat que han augmentat, ho han fet amb menys intensitat que ara fa un any. Es tracta del descens més destacat dels últims 12 mesos.
L'economia espanyola tanca l'any 2025 també amb un augment interanual del PIB del 2,8%, 7 dècimes menys que l'any passat, però a un ritme que duplica el conjunt de la zona euro, segons les dades que ha publicat també aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística.
L'activitat ha estat impulsada durant l'any pel consum intern i la inversió. El PIB estatal ha avançat un 0,8% durant l'últim trimestre de l'any i ha firmat el creixement trimestral més elevat de tot el 2025.
I bons resultats de CaixaBank, que ha tancat el 2025 amb un benefici rècord de pràcticament 6.000 milions d'euros, un 1,8% més que en l'any anterior.
De fet, en el darrer trimestre, el benefici de l'entitat ha estat d'uns 1.500 milions, un 3,4% d'augment respecte als tres mesos anteriors. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha destacat el creixement per sobre de la mitjana del sector.
Un crecimiento fuerte que contrasta pues con prácticamente una ausencia de crecimiento significativo durante un periodo de 15 años, no nuestro, sino general del sector. Y ese crecimiento del sector que se ha retomado, en nuestro caso, pues además ha tenido una marcha adicional porque hemos podido crecer algo más que el sector y, por tanto, ganar cuota de mercado pues prácticamente en todas las actividades en las que estamos.
L'entitat ha revisat a l'alça els objectius de creixement i rendibilitat del pla estratègic.
El govern mantindrà parcialment l'aixecament de les barreres de l'autopista C32 per facilitar el trànsit, però només de llarg recorregut amb motiu del tall de l'AP7 en sentit sud entre Martorell i Vilafranca.
Així, a partir de les 0 hores de demà, la gratuïtat del peatge s'aplicarà exclusivament als peatges troncals de Vallcarca i Cubelles en direcció sud. La resta de barreres recuperaran el seu funcionament ordinari.
I pel que fa a la situació de Rodalies, el govern ha confirmat avui que dilluns es recuperarà el servei habitual a totes les línies.
Tot i això, ha dit que no descarta alguna interrupció durant la setmana si es detecta algun problema o incidència al llarg de la xarxa.
A tot això, la Cambra de Contractistes xifra en 42.500 milions d'euros el dèficit en inversió ferroviària de l'Estat a Catalunya des de l'any 2009. Adverteix que només s'han executat prop de 1.000 milions del pla de Rodalies, un 12%, i reclama més inversió en manteniment per evitar accidents com el de Gelida. Carina Viver.
Escandalosa és com defineix la Cambra de Contractistes la inversió executada de DIF i Renfe a Catalunya. En el cas de DIF, no s'ha arribat a executar, diuen, ni la meitat del pressupostat de 2010 a 2023, i en els darrers 3 anys no s'ha arribat ni tan sols al 30%. Pel que fa a Renfe, l'informe adverteix d'un dèficit d'execució pressupostària de 538 milions d'euros en el mateix període. Per tot plegat, l'entitat exigeix revertir l'actual dèficit d'inversió en infraestructures ferroviàries a Catalunya, que quantifica en 42.500 milions de 2009 a 2023, als quals els hi haurien de sumar uns 5.000 milions més, segons aquesta entitat. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
És insuficient, no podem dir que els accidents passen perquè no es licita, però sí que és veritat que els accidents es podrien evitar o evitar-ne més, n'hi ha alguns que no es poden evitar mai, però evitar més si es invertís més, sobretot el manteniment de les infraestructures i sobretot en ordenar els sistemes d'infraestructures, els grossos, com poden ser Rodalies.
Pel que fa al manteniment de la xarxa ferroviària, segons Moreno, només s'ha invertit un de cada 3 euros que s'hi ha destinat i només s'ha executat un 12% del pla de Rodalies, és a dir, poc més de 1.000 milions dels 8.000 pressupostats.
I encara parlant de Rodalies, els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona retreuen a l'alcalde Jaume Collboni la manca d'acció durant la crisi ferroviària. En una sessió extraordinària, abans del primer ple ordinari del 2026, han reprovat també el govern per la gestió feta del caos ferroviari. Esther Minguell.
En una sessió impulsada per Junts, els partits de l'oposició han criticat la falta de lideratge de Collboni. Consideren que ha estat desaparegut i que no ha fet costat als usuaris afectats pels problemes de mobilitat. Jordi Martí és president del grup municipal de Junts.
No hem vist l'alcalde defensant la ciutat. No hem vist l'alcalde exigint solucions, exigint, sortint a donar la cara davant de la ciutadania. No hem vist l'alcalde posar-se al costat dels usuaris a banda d'algunes accions de maquillatge. Ha preferit no incomodar el PSC i el PSOE abans que defensar Barcelona.
Els comuns han demanat a l'alcalde que el Comitè Assessor d'Infraestructures es posi a treballar per millorar les rodalies i deixi de banda l'ampliació de l'aeroport. Esquerra li ha exigit més implicació en els temes de país i el Partit Popular li ha recriminat l'actitud passiva per no molestar els del seu mateix partit. Jaume Collboni ha demanat disculpes als usuaris i s'ha defensat així.
Vaig denunciar i demanar dimissions d'Adif i de Renfe. I vaig dir que aquest caos era inassumible per la ciutadania. Responsabilitats, evidentment, les tenim, els que governem, però també els que han governat.
Amb els vots a favor de Junts, Esquerra i els Comuns i l'abstenció del PP i Vox, el ple ha tirat endavant la reprovació de la gestió del govern de Salvador Illa durant la crisi ferroviària.
En territori es relaxen algunes restriccions per la pesta porcina africana, però es prohibeix l'accés de nit a Collserola.
La mesura afectarà 9 municipis, però no es prohibirà l'accés als habitatges ni a les activitats que es desenvolupin dins espais tancats.
Marc Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix a la zona del risc hi queden només 200 senglars. De moment continuen les restriccions a les 59 granges de la zona 0. Des de l'aparició de la PPA s'han sacrificat 18.000 senglars i la mitjana de captures és de 2.000 caps per setmana. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha publicat avui una nova resolució en què es prohibeix l'accés al medi natural entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada a 9 municipis del Parc Natural de Collserola perquè es necessita augmentar el ritme de captures de senglars. La resolució porta algunes restriccions més, com explica el conseller Òscar Ordeig.
A la resolució també hem introduït la prohibició d'alimentar els senglars, cosa que semblaria òbvia, però hem hagut de fer, i també la prohibició de no manipular ni retirar elements de contenció de control biològic que estan fent servir els experts, cosa que també seria òbvia, però com que hem tingut alguna incidència, ho hem posat aquí perquè també els Mossos d'Esquadra doncs, puguin tenir aquesta cobertura jurídica.
A més, s'aixequen les restriccions en 73 municipis de la zona de baix risc, tot i que es manté la restricció de moviment d'animals i a les granges.
Més coses. L'Agència Catalana de Residus ha aprovat la inversió d'1 milió d'euros per retirar amiant de cobertes malmeses. Els diners permetran reparar i substituir aquest material dels sostres afectats per les últimes pedregades al Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Urgell. Olot FM, Natàlia Moreno.
La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d'ajuts d'1 milió d'euros per finançar la retirada d'amiant de cobertes malmeses arran de les pedregades registrades l'1 de juny del 2025 a la Garrotxa i al Ripollès i el 19 d'agost a l'Alt Urgell. La convocatòria impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya vol donar resposta als danys provocats per episodis meteorològics excepcionals acreditats per el Servei Meteorològic de Catalunya. A la Garrotxa, els municipis afectats són Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres i el Ripollès, Vilallonga de Ter i Llanars. Els ajuts permetran cobrir la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant, així com també les despeses de retirada que ja s'hagin fet abans de la publicació de la convocatòria. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, n'ha explicat els detalls.
Hem de les subvencions per a l'amiant, és pel transport, és per la retirada i pel cap a l'abocador. El que no és, el que no subvencionem, perquè no ens toca a nosaltres per això, és la reposició de posar-hi el que convingui, una altra taulada o el que sigui. Nosaltres el que ens estem centrant és amb el residu, és amb el pla de treball i amb les despeses que pot tenir aquesta retirada. Evidentment, doncs, sí, els ciutadans hauran de posar-hi alguna altra situació. Es tracta que els ciutadans aprofitin per tal d'anar retirant amiant.
Planell ha subratllat que la convocatòria se centra en municipis concrets perquè són aquells on el Meteocat ha certificat episodis de pedregada d'intensitat excepcional i on hi ha constància de danys reals en cobertes amb amiant.
I aquesta tarda ha arrencat a Molins de Rei la tradicional Fira de la Candelera, una celebració que s'allargarà fins diumenge i que convida el veïnat a participar de tota mena d'activitats relacionades amb el món agrícola. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
de tret de sortida de la 175a edició de la Fira de la Candelera, una fira de referència per al món agrícola i que reuneix anualment més de 300.000 persones en les seves diferents activitats i els seus diferents estats. Una fira que principalment és del món agrari, però que ha evolucionat a 5 àmbits, entre la ciutat, gastronomia, empresa, cultura i natura, que seria l'apartat més històric, recordem, 175 anys d'història. Un any on la fira vol posar el focus en la innovació dintre del món agrícola i també el relleu generacional, dos dels dos problemes a solucionar en els propers anys.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Ona amb l'Encesa, que dona el tret de sortir del 48è Carnaval de Terra Endins, i Ràdio Mollet amb la quarta edició de l'Il·lustram, el mercat d'il·lustració que plegarà la participació de 20 il·lustradores i 2 il·lustradors del Vallès.
Jordi Franco, membre d'ACTA, entitat organitzadora del Carnaval de Terra Endins, explica quins són els aspectes que es tenen en compte a l'hora d'escollir la persona que encarna aquest personatge.
La responsabilitat, també penses una mica, ostres, que la persona pugui donar la talla, pugui estar físicament a tots els llocs, que pugui parlar en públic.
Enguany s'ha modificat l'orientació de l'escenari, que se situarà a la plaça Vella, i s'han ajustat alguns discursos, apostant per un format més obert i participatiu, pensat per quedar-se. A més, també es descobrirà el color del mocador del Pollasso i es podrà veure l'espectacle del Comando Barrila, que serà l'encarregat d'encendre el faleter.
Donar a conèixer el treball de les il·lustradores i els il·lustradors locals és l'objectiu de l'Il·lustram, tal qual ha comentat la il·lustradora molletana i participant del mercat, Anna Santortí.
A mi em passa com a il·lustradora que sempre visito mercats que són a Barcelona o a Granollers també es feia alguna coseta, però poqueta. I dèiem, ostres, aquí, al Baix Vallès, que no es faci res, hem de fer alguna cosa nosaltres, no? I llavors va ser com va sortir el projecte.
Enguany cada participant disposarà d'una carpa en exclusiva per mostrar el seu treball i el concurs de disseny de ventalls que promou l'entitat organitzadora AMAM per primera vegada serà en format digital. La quarta edició de l'Il·lustram tindrà lloc aquest dissabte des de les 10 del matí i fins a 8:15 de la tarda.
I en cultura, el Museu de Reus ha reobert aquesta tarda les seves portes amb una nova etapa marcada per Antoni Gaudí i la innovació tecnològica. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'ha inaugurat aquest matí. La nova Ràdio Laura Navarro.
El Museu de Reus de la plaça de la Llibertat ha reobert avui les seves portes una vegada acabada la reforma integral que dona inici a una nova etapa per l'equipament cultural. Després d'un any i mig d'obres i un pressupost de 2,2 milions d'euros, dels quals 2 milions formen part de l'Estat, l'espai s'ha transformat completament tant a nivell arquitectònic com museogràfic, amb una aposta clara per l'accessibilitat, la tecnologia i un nou relat sobre la història i la identitat de la ciutat. La inauguració institucional ha estat encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Escoltem el ministre de Cultura.
La veritat és que és una meravella haver pogut fer aquesta visita, veure com ha quedat. Com sabeu, la darrera reforma d'aquest museu va ser al final dels anys 90. Doncs la veritat és que avui podem inaugurar un museu amb la museografia renovada, amb un espai que és meravellós.
Una de les grans novetats del nou museu és la incorporació del Fons Gaudí com a eix central del discurs, o també el recorregut que posa en valor altres genis vinculats a Reus, com Maria Fortuny o Josep Tapiró.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Fermín López ha renovat amb el Barça fins al 2031. El migcampista andalús, que acabava contracte el 2029, ha ampliat la seva vinculació dues temporades addicionals més. Pel que fa a la Lliga, avui l'Espanyol obre la jornada rebent a casa l'Alavés a partir de les 9. Els blanquiblaus volen tornar a guanyar després de 4 jornades, una dinàmica enrarida per les decisions arbitrals que pel tècnic Manolo González afirma que l'equip s'ha d'abstreure perquè no els afecti en el joc.
Jo no vull que em donin res, ni que em regalin res, però tampoc que te'l treguin. Al final el que volem és guanyar el partit amb el nostre joc, amb futbol, mereixent-ho, com hem fet durant tota la temporada fins ara. I el que volem demà, el que hem parlat molt al vestidor, és estar molt al marge de tot això, intentar dedicar-nos al que toca el partit.
Barça i Girona juguen demà. Els blaugranats visiten el camp de l'Elx a les 9 del vespre. Han de canviar el xip de la Champions a la competició domèstica perquè els culers són líders, però només amb un punt de marge sobre el Madrid. El tècnic Hansi Flick avisa de tenir la màxima concentració.
comencen els grans moments de la temporada, moments importants, i els partits també són importants. I per tant, hem d'estar concentrats a tots els partits. Demà juguem contra l'Elx, juguen molt bé. És molt bo veure com juguen, són molt valents.
Aquest migdia s'ha celebrat el sorteig dels setzens de final de la Champions. El Barça, que ja està classificat pels vuitens, sap els encreuaments dels possibles rivals PSG, Mònaco i Newcastle Karabakh. Els altres dos equips de la Lliga Espanyola, el Madrid s'enfrontarà contra el Benfica i l'Atlètic de Madrid enfront del Bruges. Tornem a la Lliga perquè el Girona també juga demà al camp de l'Oviedo a partir de les dues del migdia. Els gironins recuperen per aquest partit a Arnau, Estuani, Witzel i Abel Ruiz. El tècnic Mitchell vol que l'equip continuï mostrant la bona imatge de les últimes jornades.
Volem continuar les mateixes sensacions que ha transmet l'equip últimament i continuar fent les coses bé. Aquesta energia que té l'equip en els últims partits és la que necessitem per continuar fent les coses bé i ser un equip que doni la seva millor versió.
Qui no hi anirà convocat és Livakovic. El porter croat torna al Fenerbahçe un cop cancel·lada la seva sessió. Canviem a l'Euroliga de bàsquet. El Barça va perdre la pista de l'Olympiacos per 87-75, però va mantenir la baraja particular a favor contra el conjunt grec. Un mal últim quart va penalitzar els blaugranes, tal com explicava el jugador Tomas Satoranski.
No es suficiente jugar 20 minutos bien contra ellos. Nos castigó mucho el inicio del partido, también el último cuarto, sobre todo en las pérdidas, ¿no? Y por mal ataque, por perder el balón, metieron muchos puntos en la transición y bueno, esto nos castigó.
A l'ACB demà juguen Penya i Girona, els badalonins a la pista del Bilbao a les 8 del vespre i els gironins reben el San Pablo Burgos a les 9. Més coses, demà hi ha jornada de Champions femenina d'hoquei patins. A les 7, el Manlleu a jugar continua viu a la pista del Fraga i, en canvi, el Vilassana té a tocar ser equip de final a 4 si guanyen contra el Cerdanyola a casa. Sentim el tècnic del conjunt del Pla d'Urgell, Lluís Rodero.
Evidentment, el factor casa a nosaltres ens dona molta més confiança. Hem d'anar amb el cap posat a que hem d'aconseguir aquesta victòria, que ens donaria pràcticament el passe a la Final Four, i hem de ser molt conscients de que hem de treballar per guanyar.
I també demà a les 8 el Palau rep el Benfica. Un últim apunt d'hoquei, aquest cap de setmana es disputa la Copa Generalitat Masculina i Femenina a Ripoll. Diumenge al matí es podran veure les finals en directe per la plataforma La Xarxa Més. I acabem amb l'Open d'Austràlia de tenis perquè s'ha definit la final en el quadre masculí. S'enfrontarà Alcaraz contra Novak Djokovic.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocaran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Esta nit tengo el tango y la arena vol mandando.
Tranquem el matalàs.
Sure, I love you more than my life. Que esta nit tengo el tango.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.